els teus ulls. Ara sents la flama de la terra dels teus esculls. Matina, tu fas veure que no em veus, que sóc a casa, a la vora dels teus peus.
Estem a Falles, la nit està sempre encesa.
A les portes de Rojos, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Avui tornem a Indoxina, una regió marcada pel colonialisme francès. Explorarem com França va establir el seu domini al segle XIX mitjançant exploracions, pactes i conquestes.
Vam veure com
el sol sortia de mi. Francesa va consolidar un sistema d'explotació econòmica i control polític. Aquest sistema marginava les poblacions locals, generant descontent. La resistència anticolonial va sorgir especialment al Vietnam, on el nacionalisme va créixer. Les tensions es van intensificar amb les guerres mundials. I finalment, això va portar una lluita oberta per la independència. Benvinguts a la Indoxina francesa. Benvinguts a les portes de Troia.
Se'n va el sol i enviem cançons al vent. Entre pólvora i pluja, l'espectacle de la gent. L'espectacle de la gent, l'espectacle de la gent i l'espectacle de la gent.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana seguim amb la Indoxina. Estem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut. Com anem, Sergio? I ens acompanya, com estem acompanyant els últims programes en aquest tema, el Jordi Sallarès.
Vam veure com el sol sortia de nit.
De nou, Jordi.
Hola, bona tarda.
Vaig estimar-te unes hores
i em sap greu. I nosaltres, nosaltres i
Farragós viatja,
persones que s'enganxin ara aquest programa de
Farragós viatja, ja, les oles i els adeus.
Un minicolonial francès.
Farragós viatja,
cèntims d'allò que hem parlat en les últimes 3-4 visites.
Les últimes, potser, 3?
Sí, oi?
Sí, o 2, potser és la tercera. Ara ja hem fet tantes que ja...
Estem ja començant a...
Molt bé, doncs hem estat parlant els últims capítols dedicats a aquesta regió del món, una mica de qui vivia en aquesta regió del món, per entendre una mica les seves característiques lingüístiques i l'evolució històrica dels diferents territoris. I acabar parlant, en l'últim capítol, sí, més centrats en la història del Vietnam, de la seva evolució històrica, fins a la eclosió de la dinastia Nguyen a mitjans del segle XIX i com aquesta va ser la que va rebre ja l'impacte, no, d'aquest incipient colonialisme o imperialisme europeu, amb el que s'anomenava l'imperialisme, no, la diplomàcia de canonera o el gumbo diplomacy. I vam arribar a parlar, no, de l'ocupació de Saigon per part dels francesos, després de tot el sud del Vietnam, com a protectorat, a més també el protectorat sobre Cambodja, a partir del 1863.
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Newsky, @portesdetroia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcasts, YouTube i la xarxa Més. Himne patriòtic vietnamita, la música que ens acompanya en aquest episodi dedicat al tema, però també recordar-vos que ha sortit al principi de la intro, oi? Us heu espantat una miqueta perquè a vegades, escoltar el nostre programa, el primer que esteu acostumats a escoltar és la sintonia del Portes de Troia. En canvi, en aquest programa, com en l'anterior i en el posterior, doncs surt l'anunci de que, atenció, Albert d'Abril, el dia 31 de maig, estem fent el programa, enregistrament en directe del programa de les portes de Troia al Palau Robert de Barcelona.
El número 500, concretament. I ja sabeu que per apuntar-vos els heu de fer és entrar a les nostres xarxes socials, on trobareu el cartell amb un codi QR o els enllaços d'un formulari molt senzillet per controlar una miqueta l'aforament i sobretot els drets per enregistrar-vos, etcètera. Ja sabeu que ens encanten les vostres dades.
I veniu amb moltes ganes també de, doncs, si sou molt aficionats al nostre programa, aquell dia de venir, que veiem nosaltres d'aquella estona fent el programa. Hi haurà alguna sorpreseta, no les veiem res, però també us diem que no us ho penseu gaire, perquè a hores d'ara estem gravant el programa amb cara falsa, quan estem gravant aquest programa, però el dia d'avui, no mentirem, dia de la victòria, 9 de maig, però l'aforament està mig, no us ho penseu gaire, afanyeu-vos, que també, clar, la sala té unes limitacions i, per tant, ens encantaria que tothom que hi vulgui pugui anar aquell dia amb nosaltres. Doncs bé, amb aquesta meravellosa música ens centrem en aquest programa d'avui, dedicat, més centrat en el domini colonial francès d'Indochina. Jordi, en el context, estem en el context de l'imperialisme del segle XIX i la rivalitat colonial que hi ha entre França i Gran Bretanya. Clar, la zona, com hem vist, després de passar molts segles sense que els europeus la trepitgessin gaire, torna a estar en l'òrbita europea. Perquè això torni a passar i torni a estar en l'òrbita europea, tenim el nom d'Henri Mouat. Qui va ser aquest personatge?
Bé, una mica responent a la pregunta, no?, d'aquest interès que retorna a la regió, havíem parlat en un programa anterior de les expedicions d'uns exploradors neerlandesos que fan uns primers viatges a través del riu Mekong. Aquesta zona entra una mica en una època fosca de desinterès per part dels europeus, però que aquest retorna ja a mitjans del segle XIX a partir d'aquest interès altre cop dels francesos en la regió i unes primeres exploracions del riu Mekong que també d'alguna forma ajudaran a vertebrar la posterior conquesta de tot el territori per part dels francesos i de l'establiment de la colònia dels respectius protectorats. Aquest primer personatge que explora el riu Mekong, Henri Mouat, apareix a la regió a mitjans del segle XIX, concretament arriba a Bangkok el 1858, comença un viatge riu amunt, arribant fins a la capital del decreixent regne de Cambodja, i allà, perquè recordem, també havíem explicat, un regne que era molt cobejat tant pels vietnamites de la dinastia Nguyen com pels siamesos de l'actual Tailàndia, i aquest personatge francès, Henri Mouat, que és de professió naturalista i explorador, farà amistat amb el príncep Norodom, el príncep regent d'aquest protector de Cambodja, que li permetrà o li proporcionarà assistència pels viatges. Per què és famós, sobretot, aquest Henri Mouat? Per ser el primer europeu que realment farà una descoberta ja pel món europeu modern i contemporani dels temples d'Angkor Wat, que n'havíem parlat en el primer capítol d'aquesta sèrie, quan parlàvem de l'imperi Khmer. Angkor Wat és la gran obra de l'imperi Khmer, que encara a dia d'avui podem visitar, per sort. És un dels primers registres europeus que fan d'aquests temples, que descriu, no?, amb gran entusiasme i detall, tot i que al final sempre van dur a terme alguns errors a nivell de datació o de descripció escultòrica. També és molt important per tots els esbossos que acompanyen les seves descripcions escrites, que són de les primeres imatges que els europeus podran veure a la premsa de l'època d'aquests edificis tan espectaculars. Quan retorna a Bangkok, prepara una expedició a Laos, que serà molt més complicada, rebrà moltes més traves burocràtiques i el mateix Henri Mouat desenvoluparà actituds racistes cap a la població local, que tractarà de forma bastant incorrecta, però això no farà que no pugui arribar a la capital d'un d'aquests petits regnes laosians, Luang Prabang, però no obté permisos per poder viatjar més amunt, cap al nord del Vietnam, que era un dels seus objectius. Tot i això, aquest expedició és important per la recollida de dades etnogràfiques i geogràfiques i científiques que durà a terme. El 1861 morirà de febre i serà enterrat a prop de Montprebanc, perquè és conegut aquest personatge sobretot per ser el gran descobridor d'encorbat al món occidental ja contemporani.
El primer a anar-se a trobar ell mateix, no?, en aquests famosíssims temples.
Exacte.
Aquesta investigació de Mouot inspirarà fortament a Francis Garnier i la seva obsessió amb l'exploració del riu Mekong. Què vol fer aquest personatge? Què vol fer Garnier?
Bé, Francis Garnier també era un personatge francès que hi ha una època en la qual els francesos cada cop tenen més clar que han de controlar aquesta regió i d'alguna forma emmirallat també en els èxits britànics sobre Hong Kong després de la guerra de l'opi. Es creu, o almenys aquest personatge creu, que el control del Mekong ha de ser clau per l'enriquiment de la metròpoli i intenta convèncer també a les autoritats franceses. Comença treballant pel Servei d'Administració d'Afers Indígenes a Cholon, que era un petit enclavament colonial a Saigon, on estava allà en mans franceses, però no, els resultats ni un moment de la seva missió no són els que esperen. Es darà també a l'1969 sobre si el control de Kuchina, que és aquesta zona del sud de l'actual Vietnam, que des de l'hora de 1936 ja serà una colònia efectiva francesa. El debat és si el control d'aquesta zona del Vietnam, que troba, per exemple, el delta del riu Mekong, ha de portar riqueses. Garnier, tot el que s'ha utilitzat, el que ha de fer és anar riu amunt, explorar el riu, que és el que creu que és una gran via comercial que ens permetrà arribar a l'interior de la Xina i allà sí poder obtenir grans aspectes comercials i poder rivalitzar amb els clar, i la Pierre es basa més en una creença en què ja es pensen que hi haurà, que no pas en l'evidència de saber el que hi ha. Però, al final, després de molt d'una, el governador de la colònia, l'admirall de l'Índia, li dona permís per poder buscar una solució i remuntar el riu.
Molt bé, així doncs, es donarà, dona, la decisió d'exploració pel riu Mekong al 1865. Jordi, quines van ser les característiques d'aquest anelat?
Primer de tot, ja és una petita decepció a Garnier, perquè el mirall de Garnier, el governador, escull un altre personatge, que és l'Eduard de la Gré, que és el nom de l'Eduard de la Gré, de la Gré, com a comandant de la Gré. Un comandant més experimentat, però posa a Garnier com a segon de l'expedició. Perquè al final el governador considera més fiable el que s'ha fet de l'Ebre. Tot i així, l'expedició tampoc no serà molt preparada a nivell logístic ni de modificació. Perquè hi ha les dificultats tècniques que hauran de travessar per poder remuntar el riu, un riu amb un de valor, amb tantes cascades, tantes coses, el camí per poder remuntar serà bastant important.
Era nom una mica del campú, no? Alegre, Sol de Alegre, Garnier, bueno, en fi, totes aquestes dificultats davant seu, comença l'expedició. Jordi, explica'ns-la una miqueta, sisplau.
Sí, el mes de juliol del 1936 és el sultan de Saigon, viatgen de Phnom Penh, que era l'actual capital de Cambodja, passant per el Pol de Sat i passant pel costat de les centrals d'Angkor, que és una ciutat que té per aquí. Hi ha tot aquest nom que hem pronunciat en el nostre beneplàcit que s'ha de pronunciar malament, però que demanem perdó a les autoritats pertinents, però al final aquesta zona del món, el 5 juliol, és una època de pluja, de combatar les dificultats tècniques, i els dies siguin cada cop més difícils, cada cop estan més aïllats, cada cop hi ha més dubtes sobre la viabilitat d'aquesta expedició, amb un riu que també està plegat de zones amb ràpid, que fa que no puguin remuntar-se fàcilment, els passos alternatius que es busquen per intentar rodejar algunes cascades també són molt dificultosos, malgrat tot, aconsegueixen arribar a una vila, a un poble que es diu Champasak, ja, podríem dir, al costat laosià de la frontera. O sigui, si penséssim a les fronteres actuals, Champasak ja seria al costat de Laos, on comencen a mantenir relacions amb els reietons locals, perquè que Laos era encara una zona amb petits regnes que estaven federats. També troben cada cop més problemes de disciplina en aquesta expedició. Malgrat tot, segueixen endavant fins a Luang Prabang, que sí que és l'antiga capital del regne Laos.
Molt bé, i com es van viure aquests primers mesos de viatge, Jordi? Què és el que destacaria?
Sobretot el que destaca, en el que he pogut llegir, és que aquesta expedició va poder recollir molta informació científica, molta informació etnogràfica, molta informació naturalista, però no potser molta informació estratègica o política o amb una vàlua econòmica, que era el que pensaven que trobarien. També l'expedició, un cop arriben a Luang Prabang, que és en una època de festivitat, i sí que acaben sent una mica igual que havia passat amb els exploradors holandesos uns segles enrere, molt sorpresos per les actituds o costums i l'actitud moral, sobretot en temes sexuals, que molt obertament es tractaven en aquest tipus de festivitats.
I l'expedició ens explica, s'ha dit riu amunt, però clar, dins de la tripulació hi ha un moment de dissenteixen sobre cap a on ha d'anar la cosa. Quines seran les opcions que es disputen, diguéssim, la decisió de cap a on ha d'anar l'expedició?
Al final, en aquest tipus d'expedicions fluvials, d'exploració, que vas cap a territori desconegut o en gran part desconegut, és el més habitual, és molt habitual que puguin haver-hi gent. Si recordeu, fa més o menys parlar de l'exploració de l'Amazones, que també va portar de tot menys consens, doncs en aquest cas no seria una excepció. Mentre estan a Luang Prabang, el líder nominal de l'expedició, que és l'almirall de Lagré, emmalalteix, però tampoc no era el primer. Ja durant, al llarg de tots aquests mesos d'expedició, molts membres de la tripulació patien diferents malalties. Estem en una zona tropical, amb persones que no estan habituades a les temperatures i al contacte amb segons quins bacteris o quins animals. Malgrat tot, l'expedició segueix riu amunt. A l'octubre del 1867, per tant, ja un any després, creuaran a la Xina, a la província del Yunnan, que és una província del sud de la Xina, gràcies a haver obtingut uns salconduits especials. Al final, aquí també hi ha una feina de burocràcia molt important per anar aconseguint permisos per trobar fronteres que estan fora del control de les petites potències imperialistes. Reben també ajuda d'alguns reietons locals, però és com comencen a haver-hi alguna divisió o la dissensió d'opinions entre Garnier, que volia seguir el Mekong fins a les seves fonts, fossin on fossin, per poder seguir amb aquesta exploració científica i geogràfica, i l'almirall de Lagré, que el que volia era explorar les possibilitats del riu Vermell. Un cop passant el Yunnan i estan molt a part també, o han passat pel riu Vermell, que és el riu que discorre fins al nord del Vietnam i acaba desembocant prop de Hanoi. L'almirall volia explorar aquest riu Vermell com a via comercial i veure si era veritat que podia unir la costa amb els sud-est de la Xina, fent-ho una ruta comercial més viable que no pas, i més, per tant, portadora de riquesa que no pas al Mekong, que fins al que ell havien vist en aquest moment no prometia gaires beneficis. Què passava? Però que aquesta zona del Yunnan estava controlada per rebels musulmans. Estem parlant de mitjans finals del segle XIX. L'imperi Qing és un imperi molt gran, però amb molts problemes interns, amb moltes rebel·lions, amb molts senyors de la guerra que també tenen control sobre diferents territoris. En aquesta zona controlada per rebels musulmans, per exemple, l'almirall de Lagré decideix canviar de rumb, anar-se'n fins a Kunming, que és la capital d'aquesta província del Yunnan, però allà, cada cop més malalt, acaben separant l'expedició de Lagré amb la de Francis Garnier.
Per tant, si sí, Lagré es mor,
fem avui la com
bé has avançat, no? l'opció que s'imposa, òbviament, és l'altra. Com seguirà l'expedició amb la idea de Garnier d'arribar a les fonts del Mekong com a objectiu?
Un cop de Lagré ha mort, el 12 de març del 1868, Garnier decideix seguir amb el seu objectiu, però què passa? Que allà cada cop són més tenen més dificultats per poder seguir la seva expedició. Malgrat tot, aconsegueixen entrar a la província, però cada cop, com més avancen, reben més hostilitat de, diríem, les autoritats locals, en aquest cas el sultà de la ciutat de Dalí, que d'alguna forma desconfiava d'aquests estrangers acabats d'arribar, desconfiava que fossin francesos, no s'ho creia, sinó que pensava que eren anglesos, que per alguna raó no li queia massa bé als britànics. Per tant, aquesta expedició francesa és obligada o convidada a marxar per salvar la seva vida, però en el moment que coneixen aquesta expedició ja separada de la mort de Delagret, del març del 68, decideixen seguir l'expedició fins a i arribar al riu Yangtze, encara una mica més al nord de la Xina, i d'allà ja sí que naveguen riu avall fins a sortir al mar de la Xina Meridional i seguir fins a Saigon, on arriben el 29 de juny del 1868. Per tant, aquesta expedició acaba canviant el rumb i tornant a Saigon el juny del 68.
Molt bé, per resumir, Jordi, quin seria el balanç del viatge per explorar el Mekong? I també una petita reflexió de per què el Mekong no se'l recorda tant en comparació amb rius importantíssims com el Nil o el Ganges.
Sobretot, pel que vau poder escoltar, aquesta exploració va tenir un munt de problemes tècnics, un munt de problemes logístics, però que sí que va ser important a l'hora de recollir dades etnogràfiques, científiques i geogràfiques. No va tenir l'èxit comercial o geoestratègic que es pensava Garnier que tindria, però la vàlua científica...
Un artificio de recursos.
Exacte, va ser important. Garnier sí que va ser rebut quan van tornar a França per Napoleó III, tot i que no va rebre les condecoracions o el reconeixement que ell pensava. I per què? Perquè aquesta expedició acabarà entrant a poc en l'oblit, i la pregunta que acabes de fer, per què no és tan present, no, en l'imaginari popular? Altres rius de fora d'Europa, com el Nil o el Ganges, estan molt més presents en el nostre imaginari, perquè al final, quan parlem de les grans civilitzacions de l'antiguitat, pensem sempre, no, més enllà de les europees, pensem en Egipte, Mesopotàmia o a la Índia, no? Aquestes grans cultures fluvials que d'alguna forma sempre han format part de l'espai europeu, o com a mínim proper a l'europeu, no? Al final, Hèrcules teòricament va arribar fins al riu Indus, no? Va arribar fins a la Índia, no? Deien algunes llegendes, el riu Nil sempre ha estat aquí a la perifèria d'Europa, però el riu Mekong és una zona encara extra perifèrica del món europeu, que per tant no ha despertat mai aquest interès.
Molt bé, i què farà Garnier? O sigui, ara ja el tenim a la cort francesa, no suposo, o encara no, però què farà aquest personatge després de retornar a la metròpoli?
Garnier, un cop acaba l'informe de l'exploració del riu Mekong, torna al sud de la Xina, també una persona que està bastant obsessionat amb aquesta regió del món. L'octubre del 1872 decideix tornar-hi per explorar els territoris, torna a Saigon i allà coneix un traficant d'armes francès que es diu Jean Dupuis, no sé si pronuncio bé o no, que segons sembla portava carregaments il·legals de diferents articles, podien ser armes, podien ser altres coses il·legals, pel riu Vermell, aquest riu que desemboca a prop de Hanoi, al nord del Vietnam, fins a Kunming, que era a la zona del sud de la Xina, capital de Yunnan, i se suposa que aquest traficant seguia aquesta ruta gràcies a la informació que suposadament havia rebut d'aquests exploradors francesos del Mekong. O sigui, d'alguna forma, Francis Garnier es troba involucrat en un conflicte diplomàtic perquè aquest Jean Dupuis estava detingut a Hanoi i els mandarins de la Guàrdia Menita l'acusaven de, i també a la vegada acusaven a Garnier d'haver col·laborat amb aquesta expedició. El governador de Saigon demanarà a Garnier que vagi d'aquesta zona a Kunming per alliberar Jean Dupuis i que prengui control efectiu, per tant, control militar, un incident ja militar, de zones científiques al voltant de Hanoi. Es coneix com els incidents de Tonkin, que serà també una de les, podríem dir, primeres potes dels francesos al nord del Vietnam, que també en tornem a parlar. Entre l'octubre i el desembre d'aquest 1873 hi ha diferents escaramusses, un combat entre expedicionaris francesos i vietnamites ajudat pel que es coneix com l'exèrcit de la bandera negra, que era l'exèrcit rebel del sud de la Xina. Els francesos, però, ara perdent el control d'aquest territori i Garnier serà en aquestes escaramusses mort i executat. Finalment, Garnier serà enterrat amb una mola austera i sense cap tipus d'honor.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat. En aquestes batalles, però encara no, encara queda. Escolta, Joan, sovint no estàs content?
Per suposat.
Has confirmat.
Si puc fer la meva assistència, no sé que hi hagi algun daltabaix important, però ara esperem.
Com el Jordi i altres, també he convidat a recordar aquí el portal de Sant Esperant allà, que alguns han dit que estaran per allà, o sigui que també és una ocasió per posar cara a aquelles persones que també alguns de vosaltres heu escoltat a moltes i moltes hores. Doncs han vingut aquí a fer un programa. Molt bé, seguim avançant, avancem més en el temps, allà, per conèixer la incidència en el territori d'August Paví, ja en ple imperialisme i en els inicis de la dita segona revolució industrial. Per què és important Paví?
August Paví, que acabaria aquesta trilogia d'exploradors francesos del Mekong, que hem començat amb Henri Mouhot, amb Francis Garnier, acaba August Paví, d'origen bretó. Aquest personatge arriba al 1871 a la Cochinchina francesa com a soldat i se'l destina a Kampot, dins de l'actual Cambodja, com a telegrafista. Al cap de poc temps, però, es torna un expert, i això és una cosa que també és digna de elogi, podríem dir, però és un expert en la llengua i la cultura cambodjana. El típic, no el típic buràcrat de gris que està allà amb la seva illa, sinó que s'integra amb la...
Pica nota alegre.
Si vols gaudir en tot el món de músiques, s'integra amb la cultura local. Teu abast, a la més enllà. Un programa de Jordi Garcia.
Aquesta llengua i recorre i cartografia gran part del país. A mesura que va fent viatges, no?, de construcció de línies telegràfiques.
De 10 a 12 de la nit a la ciutat de la regió, va fer Pompen
amb Saigon, Saigon amb Bangkok, va, diguem, entrant cada cop més en profunditat a aquesta cultura local. Això també li facilitarà un ser promocionat a càrrecs més elevats, a càrrecs ja diplomàtics, i passa de soldat i telegrafista a càrrecs diplomàtics, en part gràcies al seu interès per la cultura, a partir dels anys 80 del segle XIX. Això li donarà un paper diplomàtic important, com a negociant de tractats i amb diferents reietons locals o diferents entitats polítiques locals, i així també podem consolidar la influència francesa a la zona. Tant és així que el 1886 va ser nomenat cònsol a Luang Prabang i va participar activament a la delimitació de fronteres entre els territoris francesos i els seus veïns siamesos, en un moment també de plena o gran rivalitat amb l'expansionisme britànic. Entre el 1886 i 87, amb missió a Luang Prabang, aquest regne Lao, l'amenaça d'exèrcits siamesos i bandits xinesos que actuen sota la protecció de Beijing. August Paví pren part activa en la defensa i l'ajuda cap al governant de Luang Prabang, i això li dona a aquest Paví com un estatus especial, no, a alguns d'aquests laocians, com a protector del país. Això també servirà perquè el 1888 es pugui consolidar el control més directe de França cap a aquest territori i, d'alguna forma, obrint la porta a la posterior incorporació de Laos dins de la Unió Indochina ja el 1899.
Per tant, ens centrem a parlar ara d'Indochina durant el període sota domini colonial francès, que s'allarga fins la Segona Guerra Mundial. D'aquesta situació de control colonial, quines etapes hauríem de destacar, Jordi?
Algunes ja les hem comentat, però per fer un resum o un esquelet bàsic de dates clau, el 1863 s'aconsegueix el protectorat de Cambodja, el 1867 s'aconsegueix el control de Cochinchina com a colònia directa de França. Entre 1872 i 1873 ja es produeixen els incidents de Tonkin, que hem parlat anteriorment, amb el paper que va tenir Francis Garnier. El 1874, després d'aquest incident de Tonkin, es produeix un acord, un tractat entre França i l'emperador Chudu, que n'havíem parlat en el capítol anterior, però de pau, però que aquest Chudu, que a la vegada estava donant alguns acords una mica tèrbols amb la Xina. Es produeix també un augment de disputes entre França i la Xina pel control de Tonkin. Acabarà aquestes disputes, veia als anys 80, el 89, amb la ocupació el 1882 de Hanoi i la imposició del protectorat sobre tot el Vietnam el 1883. Això no ha acabat per les autoritats entre els vietnamites i els francesos, perquè el 1885 es produirà una revolta en favor del rei Ham Nghi, que era antifrancès, però els francesos, com també feien els britànics en el seu moment, no?, amb la tàctica del divide et impera, posaran el germà d'aquest rei, Dong Han, que serà més pro-francès, com a sobirà. El 1887, ja amb el control sobre gran part del Vietnam, efectiu, es crearà la Unió Indochina, que posteriorment Laos s'incorporarà al 1899.
Ja estem Unió Indochina, control francès. Ara, clar, aquest territori, el seu destí va lligat de la mà del que passi a la metròpoli, i com sabem, França acabarà amb una primera guerra, una segona, etc. Anem pas a pas. Les antigues elites de la zona, com es posen davant de tot aquest control francès?
Bueno, hi haurà principalment
Molt bé, però per fer-nos una miqueta la quina era la població de la península de Xina
abans de la Primera Guerra Mundial? La població de la Xina francesa, aproximadament, es comptabilitzaven uns 16 milions d'habitants, dels quals 14 eren vietnamites, tan estudiats, tan entrenats digitalment, amb la meva gran jugada, 4 milions i mig aproximadament, et faig cometre una falta, dius els tiets ho fan millor, i amb arrencada explosiva, rematant central exacte, si és que la central arriba.
I aquest territori és el millor que hi ha. Com va fer la guerra? Com deia, la França?
pesca i ho trobarem de tractar.
Aquest gran conflicte.
Al final, potències colonials, és el millor que hi ha, de mà d'obra, utilitzant-nos com a mà d'obra a les fàbriques o les indústries de guerra, o directament utilitzant-les com a soldats. Sobretot, es començaran a reclutar immigrants europeus i súbdits colonials francesos, principalment primer del nord d'Àfrica, l'Àfrica Occidental, però com que la mà d'obra anava sent cada cop més escassa, es va ampliar aquest reclutament francès cap a zones de l'extrem orient. Es calcula que prop de 100.000 vietnamites van ser enrolats per lluitar com a soldats o per servir com a treballadors a Europa, als Balcans i al Pròxim Orient, als diferents fronts de guerra on van participar els francesos. Això també va suposar una exposició a una vida social i política francesa que, per molts vietnamites que no havien treballat mai al continent europeu, va suposar també una revolució, podríem dir, mental, una revolució de nous coneixements.
I aquesta participació a la Primera Guerra Mundial va aprofundir en el sentiment anticolonial dels vietnamites?
En part sí, perquè al final és el que hem de comentar. Estar exposats, no?, en una zona amb persones de diferents països, amb premsa molt polititzada, perquè estem en guerra amb premsa molt vària, amb moltes ideologies que, de moment, aquests vietnamites que es veuen obligats o que han anat aprenent francès, com les coses de diaris, amb ideologies anarquistes, comunistes, socialistes, nacionalistes, o diferents ideologies, això suposa una radicalització d'una nova generació de nacionalistes vietnamites. Entre ells hi haurà el futur Ho Chi Minh, entre d'altres, que ja parlarem més endavant. I això, sobretot aquest fenomen de radicalització d'aquesta generació vietnamita, va ser molt notable a la zona de la Cochinxina francesa, on hi havia una legislació que en aquest moment dels anys de la guerra permetia donar cert espai públic a l'activisme polític, encara que fos opositor. I això, òbviament, va suposar un creixement molt gran dels sentiments anticolonials.
I la guerra va portar algun benefici econòmic a la població local?
En principi no. Sobretot aquí, en comptes de les guerres, qui s'enriqueix són les empreses. En aquest cas, què passava? Això que abans volia comentar, però que no havia comentat, un dels recursos, no?, que s'extreuen més de la Indoxina és el cautxú. Les plantacions de cautxú, molt importants, perquè és un arbre que creix en climes tropicals, i el cautxú s'utilitzava per fer els pneumàtics. Sí? La goma, el cautxú, també mines o a l'agricultura més intensiva, com la d'arròs, que podia servir també per contribuir en aquest esforç de guerra. Això què passava? Però que aquestes grans companyies comercials o extractivistes estaven o bé en mans dels francesos o bé en mans de sobretot del comerç de les comunitats xineses, que sempre tenen en tota aquesta zona del sud asiàtic el paper de les comunitats de xineses d'ultramar tenen un paper fonamental. Només hi havia un petit nombre de pertinents vietnamites o intermediaris que es van beneficiar d'algunes oportunitats econòmiques que van sorgir durant aquest període de la guerra, però l'economia colonial bàsicament és extractivista i sempre està dissenyada en tots els casos de qualsevol país del món per afavorir o bé les grans èlits locals o bé sobretot les empreses estrangeres.
I llavors, la pagesia va millorar o va empitjorar les seves condicions de vida?
Podríem extrapolar aquesta pregunta a qualsevol altra zona d'època imperialista, la pagesia, els camperols, al final sempre són els que estan a sota de tot de la piràmide de processos socials. Per tant, també en el cas del Vietnam o d'Indochina vam veure com el seu nivell de vida caia en picat, degut a un augment dels impostos que imposaven els francesos, o també el fet de que els francesos van imposar un sistema de treball forçat, el corvée, que utilitzava aquesta mà d'obra d'agricultors, de camperols, per poder construir aquestes grans obres públiques, aquestes grans infraestructures extractivistes.
Molt bé, tornem a l'ambient anticolonial. Ja està en augment per aquestes tensions que provoca la Primera Guerra Mundial. Però quins van ser els aixecaments anticolonials més significatius, Jordi?
Bueno, a partir del 1914, aixecaments contra els francesos n'hi havien hagut molts, segurament molts, que potser ni tan sols encara s'han descrit amb precisió, però hi ha alguns dels més grans i registrats. Van començar el 1914 al Vietnam, també alguns moviments de rèplica d'aquests aixecaments a Laos i Cambodja. Algunes de les revoltes més destacades en zones del Vietnam també implicaven a minories del Yunnan, aquesta zona del sud de la Xina, a minories laosianes, però que algunes vegades aquests aixecaments no estan molt clars si hi havia unes aspiracions polítiques clares. Algunes altres també estaven relacionades amb el contraban d'opi, per exemple, el contraban d'armes o d'altres materials. Per tant, aquí també hi ha una línia una mica difusa entre que eren aspiracions polítiques i bàsicament temes de contraban. També van haver-hi grans aixecaments el 1916, hi ha la zona de Cochinchina, a Cambodja, o per exemple la rebel·lió de Thai Nguyen, que es va prolongar fins al 1918. Totes aquestes revoltes van portar que França, que hem dit fa una estona, que a la zona de Cochinchina tenia una legislació bastant oberta, no?, que permetia fins i tot que hi hagués una mica de dissensió interna, va portar-la a fer el camí portar a collir fil i dir, anem a reforçar la seguretat pública. Vam crear la Société Générale Indochinoise per reprimir tota aquesta dissidència que anava en augment. I després de la guerra, el governador general d'Indochina, Albert Serró, va ampliar aquest sistema de vigilància i va llançar unes grans campanyes de propaganda per promoure el colonialisme i les bondats d'aquest sistema colonial.
Molt gran aviat-se la propaganda, no?, per vendre les bondats d'això. A veure, com ens podem imaginar, i una miqueta pel tot també, Jordi, ens estàs fent spoilers, no? Sembla que els francesos no van aconseguir el seu objectiu de màxims i la colònia va seguir aprofundint els seus lligams anticolonials. Com es va consolidar tot aquest moviment?
Sobretot a partir de la dècada dels anys 20 es va veure aquest, o va aparèixer aquest augment de l'auge del nacionalisme vietnamita. També recordem, els anys 20 és una època de grans moviments revolucionaris també a altres zones del món. Un paper important hi va jugar, òbviament, la Revolució Russa, que va fer que les aspiracions no només de lluita obrera, sinó també de nacional en molts països, també patís una gran explosió. En aquest cas, a la dècada dels 20, va aparèixer el Vietnam Chuoc Dan Dang, que, un partit nacionalista inspirat en el Kuomintang xinès, molt, també que en aquella època estava creixent de forma molt, molt important, i també el 1929 la fundació del Partit Comunista d'Indochina. Podríem considerar aquests dos partits les forces anticolonials principals. També es produeix un augment de migració vietnamita cap a França i això a la vegada provoca un retorn de molts migrants influenciats cada cop més pel bolxevisme o per altres sentiments anticolonials que van alimentar també moviments de resistència i algunes revoltes en les províncies del nord del Vietnam. Això va provocar al seu torn noves polítiques de repressió per part del governador general de la colònia per afavorir que les èlits occidentalitzades rebessin cada cop més privilegis. Per tant, tots aquells vietnamites de les èlits que sí que transporten la colònia rebien cada cop més beneficis fiscals, polítics, etc., mentre augmentava la repressió contra tota la dissidència. Als anys 30 va haver-hi un altre aixecament, l'aixecament de Yen Bai, liderat per aquest partit, el BNQDD, el Vietnam Cộng Sản Đảng.
Ho has dit. Sí, bueno, però és que dir les sigles tampoc és fàcil.
No, sí, perquè al final, les sigles molt llargues, prefereixo dir el nom, que va ser una revolta important, però tampoc no va tenir èxit. cada cop va haver-hi un creixement, una intensificació més gran de l'activitat política, que va culminar amb una altra insurrecció a Cochinchina el 1940, impulsada per unes demandes comunistes, no, de, ja, d'aquest partit comunista indochinès, de repartiment de terres, de més llibertats polítiques, demostrant d'alguna forma el sentiment colonial que hi havia a la Indochina francesa, que era un sentiment cada cop més arrelat. També pensant ja que estan parlant ja als anys 40 França sota el control de Vichy.
Exacte, sí senyor. Ara, ja per anar acabant aquest bloc, però el braç llarg també es deixa notar en aquesta zona del món. Hi ha unes eleccions i jo n'hi com més que són els trotskistes els qui guanyen aquestes eleccions. I què passa?
Es van produir unes eleccions a l'abril del 39 en el Consell de la zona de Xinxina, i va haver-hi una llista, la llista dels senadors Camperó, que va obtenir la victòria, va votant el partit burgès dels constitucionistes i també el front democràtic dels comunistes, que és un ortodoxo, no? Sobretot això es deu aquest èxit de l'oposició popular als impostos de guerra del partit comunista, més ortodox, va recolzar en alineació de l'acord franco-soviètic. Tot i la victòria, el governador de la Polònia va estimar aquest resultat, va ser que els socialistes el que volien era aprofitar un alliberament total, perquè una revolució de la independència d'aquesta zona, mentre que els estalinistes es van alinear fermament amb el petit comunista francès i van alinear els estalinistes a fer de la guerra. Òbviament, el 1939, sota el lema de terra pels conreadors i llibertat pels treballadors, independència per al Vietnam, el partit comunista la Indochina, a la Cochinchina va iniciar una insurrecció generalitzada que va ser convocada ràpidament a Saigon, però que a la zona rural del voltant del Mekong de va seguir fins a final del 1970.
Som a tot el país. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
A Ona Digital, cada diumenge, a les 11 del matí, cuplejant.
A ritme d'aquesta nova cançó patriòtica que ens acompanya, arribem a la recta final del programa, a les portes també ara ja de la Segona Guerra Mundial, perquè tot el panorama que estem explicant canvia amb la invasió japonesa d'Indochina al 1940 i, clar, l'entrada de ple de tot aquest territori a la Segona Guerra Mundial. Jordi, com va ser la invasió japonesa i per què Indochina? Per què aquest territori?
Hem d'entendre que al final el Japó i França teòricament havien d'estar en un mateix bàndol, perquè França de Vichy i Japó formaran part de, podríem dir, de les forces de l'est. Què passa? Però que els japonesos volien dur a terme una operació militar en aquesta zona amb l'objectiu d'assegurar l'obtenció de grans recursos de molta vàlua per al seu esforç militar i a la vegada tallar les rutes de subministrament militar que arribaven a la Xina.
Estan en guerra amb la Xina.
Exacte.
Amb el context i la Xina, a nivell geoestratègic.
Exacte. La Xina governada pel Kuomintang, Aquesta operació es va desenvolupar en dues fases. Primer, l'ocupació inicial del nord de Indochina, al setembre del 1940, i l'ocupació posterior del sud al juliol del 1941.
Anem per fases, doncs. Si et sembla, comencem amb aquesta ocupació inicial del nord d'Indochina.
En aquesta fase, el Japó va pressionar el govern de Vichy, teòricament aliat, que controlaven Indochina per permetre que les tropes japoneses poguessin ocupar el nord de Vietnam. Què volien fer els japonesos? Bloquejar el ferrocarril o les línies de ferrocarril que unien Xina amb Vietnam, una ruta de subministrament crucial perquè aquestes tropes xineses que resistien a la funció japonesa poguessin seguir movint-se. Ells volien tallar de sota arrel aquesta ruta comercial. Amb algunes reticències inicials, el govern de Vichy finalment va capitular, va cedir, i el Japó va establir una base militar al nord d'Indochina. Això va permetre que el Japó pogués enfortir la seva posició al sud-est asiàtic i seguir exercint pressió cap a la Xina.
Molt bé, i la segona fase, ja més centrada en l'ocupació del sud d'Indochina cap al juliol del 41.
Mm-hmm. En aquest moment, l'any 41, el Japó va estendre el seu control cap al sud de la Indochina francesa, incloent Saigon o el delta del Mekong. Aquesta expansió estratègica també tenia l'objectiu d'assegurar-se els recursos importants que hem comentat abans, com el caoutxú, imprescindible per els pneumàtics de tots els vehicles que es podien necessitar per la indústria de guerra, també l'arròs com a font fonamental d'aliment, i també per posicionar les forces japoneses més a prop de les reserves de petroli molt riques que hi havia a les Índies Orientals neerlandeses, l'actual Indonèsia. Al final, tota aquesta gran expansió japonesa, que no sé si hi ha algun programa que hagi parlat del tema, però que és també interessant, l'expansionisme japonès, una gran part de l'obtenció de recursos molt importants pel seu esforç de guerra. Aquesta ocupació del sud d'Indochina va augmentar encara més les tensions entre el Japó i les potències occidentals, sobretot els Estats Units, Regne Unit i Holanda, els Països Baixos, que veien aquesta expansió japonesa com una amenaça als seus interessos a la regió.
I, per tant, què fan els aliats? I, en concret, què fan els Estats Units d'Amèrica?
Els Estats Units comencen a imposar sancions econòmiques al Japó, incloent un embargament de petroli, que això va afectar greument la capacitat industrial i militar del Japó. Aquestes sancions, les que van passar, van contribuir a la decisió del Japó de llançar un atac preventiu a Pearl Harbor el desembre del 1941, provocant aquest fet que ja estan coneguts a l'entrada dels Estats Units de la Guerra Mundial.
I, clar, això passa, no? I en quina posició va quedar, ja per acabar el programa, amb el cicle, no és del tot el final del cicle francès, però ja ho explicarem amb més temps el pròxim dia que vinguis, però en quina posició va quedar l'administració francesa del territori un cop hi arriba?
Doncs els francesos podríem dir que són convertits d'administradors colonials d'administrats. Perquè durant aquesta ocupació japonesa, els japonesos mantenen efectivament o mantenen nominalment, podríem dir, el control administratiu francès, però hi guardava la regió. I aquests administradors colonials francesos al final acabaven obeint el que deia Tokio i no pas el que deia
el colonitzador
colonial. Exacte. Serà la pròxima destina? Exacte. Aleshores, aquests francesos van seguir explotant els recursos, però hi ha gran part del pastís eren els japonesos. També aquest pastís de japonesa va provocar un augment de població que és a Indochina, ja que els japonesos tant el domini colonial francès com l'explotació directa japonesa. Per tant, estaven doblement en aquest període va servir també de tanta turbulència i tanta explicació, va ser molt divertit per passar els terrenys per els posteriors moviments d'independència davant d'aquest canvi de programa que important en el que es podia dir en les dècades posteriors.
Molt bé, en totes les edicions d'aquest any s'ha de l'Indochina disfrutarà com a segueix la Segona Guerra Mundial de Vietnam, que encara ens queden molts capítols per fer mil, però ho podem deixar aquí. Ens veiem als 500, Jordi.
I tant, que m'hi ha fet.
Moltíssimes gràcies per venir aquí. Moltes gràcies. A l'Albert Abril, a l'Albert Abril, gràcies a vosaltres, que ha tirat el control tècnic i per la Sergio Rodríguez. Ens esperem la pròxima setmana amb un nou episodi Portes de Troia.
A les Portes de Troia, amb Albert Corretxe, Sergio Rodríguez i Albert Amin.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Delgado, Carlos Otegi i Rocío
Digital. Fem avui la ràdio de demà.
Sento haver perdut la guerra, orgullós de resistir durant tants anys. Sento deixar les batalles i el millor exèrcit que mai hagués imaginat.
Una digital.
Eren valents, homes fidels i disposats a lluitar sense cap causa i desarmar.
El meu cos.
No es calia rebre ordres de ningú.
Per lliure.
Ens traiem i lamentàvem els caiguts.
El seu cos.
Sento molt.
I em porta aquí.
No cal demanar perdó.
El meu cos.
El meu cos. Penjo una bandera blanca del sol brut a la memòria dels vençuts, protagonistes d'aventures enfrontats a un enemic imaginari en ple combat. Érem guerrers sense anestesa ni aptituds, resistim les invasions de nord a sud.
Ara
recordo cada lloc mai conquerit.
M'has posat les claus que no estic pas per jocs.
Oh,
Ona Digital. Segueix-nos a les xarxes socials.